de 6 de abril en Eroski, manzana roja bolsa kilo y medio a 1,89€ unidad. Pechuga de pollo granelo bandeja a 4,99€ kilo. Merluza entera o media a 8,95€ kilo. Pechuga de pavo Eroski básica al corte a 7,95€ kilo. Supermercados Eroski, contigo.
Y detrás radio. Andratx 89.2.
Ara comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell, amb Xisco Nadal.
I mentre sonava la la l'odio, jo me moria per dir-te, per ballar junts damunt el palco, mentre tocava la canció de verano.
Les tres i mitja, les festes del poble, en aquesta hora ara tot ja me sobra. Vaig a darrere i després me retir. El tercer grup de verbena tocava, el xipiron per tercera vegada. Ara sí que era hora d'anar a dormir. Canviar de cançó i just davant jo tovallant un racó i mentre sonava la la love you jo me moria per dir-te per ballar junts damunt del palco mentre tocava la canció de l'erano.
Molt bon vespre i sigueu benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IB3 Ràdio. Amb el fred que ens ha tocat viure aquests dies, no se'ns ha acudit millor manera de començar programa que amb aquesta Canción del Verano, nou single dels OR, que evoca, revetles, les ganes de trobar nous amors i el pas del temps, que precisament seran els temes del programa d'avui. D'entrada, connectarem amb Catalunya Ràdio per conversar amb en Pau Moliner, la Premi Ramon Llull d'enguany. L'escriptora catalana ens presentarà Benvolguda, una novel·la protagonitzada per Narramei, una dona de 50 anys, amb menopausa, casada amb un home més jove i que té la convicció que en breu li serà infidel amb una companya de feina. Però això només és l'excusa per reflexionar amb ella sobre la maduresa, el pas del temps, l'amor de llarga durada i tot allò que ella vulgui, perquè per qualque cosa és una reina. I a la segona part del programa passarem del desamor a la recerca de parella gràcies a Tu Kisses, dues besades, una app illenca que ens ajuda a trobar parella. Això sí, l'han de tenir a pocs metres de distància. Després vos en donarem tots els detalls. Dues propostes ben diferents per a un programa de ràdio que començam ja.
Tómame o déjame. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí negar.
I aquest dilema amorós etern que cantava Mocedades amb aquest Tómame o Déjame ens servirà de banda sonora de Benvolguda, el Premi Ramon Llull de novel·la d'enguany. Obra d'en Pa Moliner, una de les autores més idolatrades perquè escriu i locuta aquestes paraules. Benvolguda és una història sobre el pas del temps, la fragilitat de l'amor conjugal de llarga durada, la maternitat obsessiva i també la caducitat de la vida artística. Un còctel, com els que agraden en Pa Moliner, autora, ben agitat i en la dosi justa d'humor i de bilis, marca de la casa, i que ens convida a reflexionar sobre el futur a partir dels 50 anys. I és un plaer ja poder saludar-la. En Pa Moliner, benvinguda a Albercocs i Cireres.
Oh, gràcies. Gràcies, estimat. I gràcies per aquesta cançó, també, que m'ha encantat.
Jo sabia que tu series molt de Mocedades, en Pa. Jo sabia que tu i jo, mira, aquesta connexió Mocedades ja era.
Mira, jo ara els estic dient als de l'editorial, escolteu, aquest Sant Jordi serà normal? Demano, exigeixo una festa a partir de les 9 del vespre que hi hagi petardisme molt. I això també.
Ho enyoram. Aquesta cançó és molt d'acabar. És molt de darrera hora, quan ja t'estan dient, quan ja t'expliquen, has de partir, que es bar necessita tancar, que millor que Mocedades. Però, abans...
Ah, perquè mira, això és molt divert. És a dir, no sé, jo no sé si vas a tu a molts bars o anaves abans de la pandèmia, però jo podria dir, alguns bars, els que anava ja no hi vaig, quina és la cançó que posaven de final de... O sigui, la cançó que t'indicava que te n'havies d'anar a casa. I això ho pots demanar als oients, perquè tothom se'n recorda d'un... Jo me'n recordo que el bar que hi havia al carrer Enric Granados de Barcelona, que ja no hi és, que no existeix, ja que es deia The Passenger, posaven el Gitano de Balaguer de final. I tu ja sabies que quan posaven el Gitano de Balaguer, cap a casa.
I doncs jo a partir d'ara et deman que es Tomame o Déjame de Mocedades passi-se aquesta cançó de Cloenda.
Sí,
perquè també
sí.
Amb aquest punt de nostàlgia i també com a de melangia cap a casa, que és una molt bona manera d'acabar una nit. Per cert, anem a centrar-nos amb aquest benvolguda premi Ramon Llull d'enguany, abans que me facis un umbral i diguis jo he venit a parlar de mi libro, doncs anem a parlar.
No, al revés, perquè et dic una cosa, quan ens feu l'honor de convidar-nos als programes de ràdio o ens feu entrevistes, quan dieu el títol del llibre, els vostres estimats oients ja diuen, ah, doncs ja m'apunto i ja està, llavors tampoc cal que l'autor s'enrotlli 20 hores explicant el llibre, perquè ja, o sigui, ja ens heu fet un anunci, llavors ja està, llavors podem parlar del que vulguis.
Jo m'havia preparat un parell de preguntes de la novel·la, tirarem per aquí
el Manco. M'agrada.
Perquè la gent, el Manco, va ir descobrint una mica què se podrà trobar. Jo... Tinc un dubte, com a seguidor d'en Pau Moliner, Avant la Lettre, després de molt d'anys, tornes a la novel·la, Félix Etienne, sí. Llavors tens la segona novel·la, llavors en quin moment la història aquesta d'en Remei necessitava més pàgines per poder explicar-la? Perquè tu ets la reina d'Escompte, però aquí és una novel·la.
És que no t'ho sé dir. Ostres, perquè, és a dir... Jo comptes em vaig fent sempre, i en tinc molts, i un dia dic, ostres, mira, ja tinc un llibre. I llavors dic, mira, aquest no és germà dels altres, se'n va fora, encara que m'agradi molt. O aquest és el rei del conte i és l'últim que ha arribat, per exemple. Una novel·la et demana un altre estat d'ànim, i també et dic una cosa, per la promo, que això que estic fent ara, també et demana un altre estat d'ànim. Jo diria que els contes et donen un estat d'ànim més alegre, perquè has de parlar de molts personatges que cap és tu. La novel·la, en canvi, com que és una cosa més llarga, demana més fe, no? I així estic jo, una mica claparada.
Jo ara ho deia, tres novel·les, en pa, tres novel·les, tres dones, Nafeli Setizien, llavors la col·laboradora,
sí,
i ara aquesta
veritat,
benvolguda, aquesta Remei. Tu sabries traçar la teva evolució personal a través d'aquestes tres dones? Perquè sempre hi ha com molta biografia molinerista darrere dels teus personatges.
Sí, sempre. I llavors tothom em diu, ostres, d'aquestes tres novel·les, dues són en primera persona, i aquesta és molt primera, t'has de posar molt a sota en aquesta novel·la. I llavors tothom et pregunta com és natural, escolta'm, què hi ha de tu? I tu has de dir com és natural també, hi ha tot i res. Però et diré una cosa, o sigui, dos o tres crítics han destacat d'aquesta novel·la un paràgraf, que és quan la protagonista... T'explicaré per què ho dic, això. Quan la protagonista de Benvolguda diu que no hi veu bé, que, és a dir, que té 50 anys, llavors no s'hi veu de lluny, però tampoc de prop, i s'ha de posar unes lentilles, llavors que veu un món més lleig del que és. Això, per exemple, el crític de La Vanguardia destacava aquest paràgraf. Ella veu el món com més lleig del que és. Per exemple, si veu un bolet verinós, es pensa que és un formatge Babybel, no? Per exemple. Doncs a Félix Etienne, jo vaig fer al revés, justament. Vaig fer ja al revés, però això no ho sap ningú. És a dir, vaig fer que justament llavors veia el món més bonic i ara el veu més lleig. I vaig fer una cosa molt semblant. És a dir, vaig fer un joc literari molt semblant. Però és un joc que m'he fet a mi. Però, i per què me l'he fet? Perquè potser m'he fet gran i m'he fet més pessimista, no ho sabem.
Ara que destacaves...
Però aquest...
Ara que destacaves aquest paràgraf, jo tenia una pregunta preparada, que era: la protagonista té la vista cansada. I la libido també, que va a la baixa. Però allò que sé que té la protagonista és molt bona pipella per avançar quines coses canviaran a la seva vida. En part, aquest coneixement arriba en sa maduresa o és un coneixement innat? Perquè, clar, jo no sé fins a quin punt en sos anys aquest punt tremendista que tu has confessat que també tens, d'anticipar-te en allò dolent, una mica com la teva protagonista, ens arriba en s'edat o és una cosa genètica que ja duim assimilada des de sempre?
Buah. Jo veig que tu potser ets d'aquests també, no?
Perquè
tal com ho preguntes, m'ho sembla, però potser no.
El darrer pic que vàrem parlar, jo te vaig citar els horòscops, me vares dir que tu no hi creies, no voldria tornar a caure en aquest parany amb en Pa Moliner, perquè per res del món m'agradaria que tornéssim a tenir un disgust. Però jo te vaig dir que com a bon cranc, jo tinc considera sentit. M'agradaria no tenir-lo, però és que me va venir de sèrie. I quan la gent riu, quan la gent plora, la gent intenta ocultar-me qualque cosa, són com Spider-Man, tinc un sentit aràcnid que se me desperta i tot d'una ho descobres.
Però llavors deus tenir amics i amigues que et deuen estimar moltíssim, no?
No ho dubtis.
Oi?
És que som adorable. Sí. No t'ho negaré.
És que t'ho dic amb la força de... O sigui, t'ho dic amb tota la meva sinceritat. M'ho sembla.
Encara que ve plorant, perquè clar, jo no esperava aquesta lloa.
Saps què?
Ahir ve la ràdio per part d'en Pa Moliner.
Escolta, a mi, i potser tu... és a dir, a mi m'agraden les persones. A mi m'agraden les persones. Les persones m'agraden. No ho puc evitar. M'agrada tothom. I per mi tothom té un dinar. O un sopar. Un. Dos, no ho sé dir. Però un, sí. Digue'm si no et passa el mateix.
Sí, no. Jo penso que tothom... Aquesta frase tan hortera que mos repetien que cada persona és un món, fes turisme...
A mi em sembla genial.
Jo hi crec fefaïment amb això.
Sí,
és a dir, tothom té una història per contar. I allò que té en Warhol, que tothom té 15 minuts, tothom té 15 minuts o un dinar per escoltar-lo.
Sí, correcte. Sí. I ara no sé de què venia això, però sí. Sí.
Me fascina perdre'm en tu, és a dir, jo t'acompanyo on sigui.
D'anticipar. És a dir, jo, és veritat, jo com a escriptora, no estic dient el personatge, però jo com a escriptora sí que és veritat que, per exemple, a mi el menjar m'agrada molt, per exemple, no? Em fa molta il·lusió, o la música, o les coses fungibles. Quan jo vaig a un concert d'algú que m'agrada molt, o quan jo vaig a un restaurant d'algú que m'agrada molt, començo a pensar: ara això s'acabarà, ara s'acabarà, quina merda, s'acabarà. I ara no faltarà mai tant com perquè jo pugui tornar aquí. Potser no tornaré mai més, quina merda, s'acabarà. Aquesta és la qüestió, no?
Espera'm que no... Ara que parles d'això que s'acabarà, relacionat amb sopars dels temps, a mi hi ha una cosa que m'ha encantat de ser teu novel·les, aquesta acceptació de l'edat i de la pròpia decadència, no?, com a personatge, a un món on el màrqueting ens ha fet creure que els 50 són els nous 30. Però, clar, malauradament...
Però tu no creus que sí? Tu no creus que sí o no?
Jo crec que sí, però si tens...
30 no, però 40 sí, potser, no?
Sí, però si tens pasta. Si tens l'armari i els duros per invertir en l'estètica de Sarah Jessica Parker.
Mira, ara que dius de Sarah Jessica Parker, és que això t'encantarà. Em van explicar... Tu has vist la segona temporada? Bueno, la segona part de Sex a la Ciutat?
Aquesta és la edat. Sí, he de dir que tens sentiments confrontats.
Vale, jo no l'he vist, però m'han explicat que l'edat que tenen els protagonistes d'aquesta segona part de Sex a la Ciutat, com es diu? Just Like That, vale? Que és la Sarah Jessica Parker de seves amigues. Anys després, només se separa 3 anys de les Chicas de Oro. Al·lucina, mandarina. És a dir, les noies de les Chicas de Oro, potser Sofia Petrillo no, però les altres i la Sarah Jessica Parker de les amigues només tenen 3 anys de diferència, és només una actitud. I et diré una cosa. Jo no sé quants anys tens tu. Quants anys tens tu?
Jo ara n'he de fer 43.
Vale, ets un pipiolot.
No te pensis, sa vida ha estat dura.
Sí. No. Jo dic una cosa. Jo vaig anar a la vacuna de la tercera dosi. I veia la meva generació i deia: mira, aquests són els meus, no? Aquesta gent són la meva generació. I et vols que et digui una cosa? Els vaig veure tots guapíssims. Em van encantar. Ells i elles pensava: hòstia, que guais, no? Però potser és un una perversió del meu cervell.
No,
ja pot ser, eh?
Jo no crec que sigui una perversió del teu cervell, perquè, jo no sé si estàs d'acord, hi ha una nova maduresa. Fins fa 30 anys, jo penso en la generació de mo mare, per exemple, que les dones, sobretot, perquè sempre tot està com a molt patriarcal en aquesta societat nostra, sí. A partir de 55 ja hi havia una manera de vestir com a de iaia. És a dir, de molta Rebeca, de molta falda recta, no hi havia fantasia. En canvi, ara, tu vas a qualsevol botiga i, com que hi ha... on poden triar 50.000 coses, hi ha com a moltes dones de 50 que no s'assemblen les unes a les altres.
Sí, correcte.
Jo crec que això és meravellós.
Correcte.
Que hi pugui haver 50.000, 60 anys, és fantàstic, perquè el manco has trobat el teu camí. Crec que és l'únic que hem evolucionat com a societat. Tota la resta, la guerra, l'egoisme, ja. continua igual. No hem madurat ja. Gaire en aquest sentit.
No massa. I també nosaltres no som gaire madurs, però... també tenim dret, no?, a ser una mica immadurs, potser.
Estic totalment d'acord. Mai te duria la contrària, de totes maneres, però en aquest cas estic d'acord. No, i per l'altre, Chicas de Oro, t'he de dir, no sé si eres fan, perquè jo, la sèrie que va marcar la meva infantesa,
molt.
I ara Disney Plus l'han tornat a penjar, l'he pogut veure sencer, perquè jo sencera no l'havia vista, perquè la meva generació, com la teva, miraven capítols random, que matíem per la tele, però no teníem una sensació de continuïtat o de temporada. I la sèrie és molt moderna. No s'assemblen gens a les de Sex and the City amb un tema estètic, però eren quatre senyores ja entrades en edat, que, per exemple, es casa de la Sofia Petrillo, que fa veure que és una dona
la
de 80...
Petrillo!
Clar, que fa veure que té 80 anys, i, com dèiem a Mallorca, aquesta dona boixava com un puput. És a dir, tenia un munt d'aventures en els 80, que jo trobo que això era un cant a l'esperança per moltes dones d'aquella època.
Sí, senyor. Que ara estic pensant, que no ho havia pensat del tot, que en la meva novel·la hi ha una cançó que és una cançó mallorquina, que és aquesta cançó que diu a Mallorca hi ha una vella. Tu la coneixes? A Mallorca hi ha una vella.
Jo és que no som molt de la música popular.
Àngela, rum, rum, la vella. És una cançó que parla d'una vella, i per això em venia bé, que parla d'una vella que es lliga a un estudiant i dius, estudiant, si tu em volies, jo et faria un ric marxant.
Sempre aquest sentiment de culpa sobre les dones que vos enamorau d'homes joves, com si haguéssiu de pagar un doble peatge per haver tingut aquesta sort.
Mira... No, però mira, jo, per exemple, en aquesta novel·la he fet que la protagonista estigui amb un home més jove perquè jo volia centrar la idea de la menopausa en ella. Perquè si, no volia que fossin una parella que tots dos diuen, ostres, nen, jo estic menopàusica, doncs mira que jo estic així. No, jo volia que fos ella i que ell fos més jove i perquè, per tant, ella pensés, ostres, ens portem 10 anys i jo estic en un declivi més greu que ell. M'agradava això, m'agradava que fos ella la protagonista del declivi.
A mi això m'ha fet un pot de pompa, t'ho he de reconèixer, perquè jo ens el meu ropit, ens el meu homo, jo m'aduc 7 anys que mida 8. I no m'agradaria...
Tu ets el gran o el jove?
Jo som el gran. I no m'agradaria pensar que aquest declivi... Clar, és que jo he vist allà moltes ombres del meu futur immediat. No m'agradaria pensar que al meu ropit li passarà el mateix. No sé si amb una música jove o amb un flautista. Però
això no té res a veure.
A mi m'ha creat inseguretats.
Però no té res a veure amb l'edat. Té res a veure amb quant temps fa que estàs amb una parella, no té res a veure amb l'edat, res a veure, de veritat. O sigui, tu pots estar amb un home 10 anys més jove o 10 anys més gran, jo he conegut les dues coses, i he conegut moltes diferències, però la qüestió és quants anys fa que esteu junts i què passa mentrestant, no? Jo crec que tots ho hem de voler tot, sempre, ara mateix. I no ens hem de conformar amb poc.
Estic en tu. Ja ho deia el poeta d'Eivissa, Maria Villán Gómez. Voler impossible ens cal i que no mori el desig. El desig sempre per davant de tot, sí o no?
M'encanta aquest poeta, a mi. M'encanta. O sigui, en el meu suro hi ha un poema d'ell. Perquè m'encanta, m'agrada molt.
És que comença a pensar en Pa Moliner que som un pot separades al nacer. Però tu vas néixer a Santa Eulàlia de Ronçana i jo aquí a Mallorca, a Ciutat de Mallorca.
Què fem? Què fem, nen? Com ho arreglem, això? No, jo vull venir un dia.
Idò, John, és el meu somni, acaronat, poder tenir un tet-a-tet amb en Pa Moliner.
Un bolo.
No havia telefònica.
busqueu-me un bolo, una cosa així... Per exemple, jo em trobo de vegades a la Maria de Pau Gené, per Barcelona. Ostres, doncs munteu-me alguna cosa, que em cau bé, molt bé ella, a mi.
Aida, mira...
Munteu-me un bolo.
Na Pau col·labora en el programa on jo faig feines de matins, que se diu els de matins, demà la veuré, m'apunt.
Doncs digue-li, he parlat amb l'Empar, hem dit que l'Empar agafarà un vaixell que res em pot fer més il·lusió a la vida, saps? I quedem, i llavors ja ens fotem uns vins mallorquins... Ai, sí, ens ho passem bomba, no?
M'acabo de fer una llista, things to do, bolo, Empar. No aturaré fins a aconseguir-ho. Per cert, ara que ho has citat un parell de vegades, això de la menopausa, és vera sí? Que no és un tòpic literari que s'hagi transitat gaire. En aquest sentit, una vegada més, en Pau Moliner obrint camins no transitats. Perquè, clar, això t'obri un nínxol de mercat molt ampli, que són les dones que l'hagin experimentat, però no sé si també tanca un altre públic, com podrien ser els de les al·lotes joves, que ni tan sols el viren no. Que aquest moment arribi.
Però mira, per exemple, és a dir, no hem de buscar que els llibres s'identifiquin amb tu. Això és absurd. És a dir, està bé si una novel·la s'identifica amb tu, però per exemple, jo què sé, no podríem llegir mai Moby Dick. Si no, no? A mi l'altre dia una senyora em deia, nena, jo tinc 80 anys, digue'm per què m'haig de comprar aquest llibre, que a veure si em tocarà. No li tocarà, senyora, però és que la metamorfosi de Kafka tampoc és un escarbat. Un senyor que es torna escarbat. Tu has de llegir-ho perquè estigui ben escrit i has de pensar que, igual que hi ha llibres sobre el declivi sexual masculí, com els del Philip Roth, que llegim totes, doncs tu també te'l pots llegir com a home, és que no importa.
No deia tant com a home, sinó perquè hi ha coses que mos esperdera haver-les d'afrontar quan encara no és el moment. A mi, jo per això te deia que a mi ha hagut un moment... La novel·la m'ha creat situacions com a de neguit, perquè jo que ja estic fregant a 50, que no és que els vegi tan llunyans, donen elements de reflexió que jo fins ara no havia ni calculat ni pensat. Que m'imagino que això també és una de les funcions de la bona literatura, d'altra banda.
Ja. És que és això, nen, és que... Llegir és un acte molt íntim, i tu t'has de posar molt a sota, amb el personatge al costat, i no has de pensar, no, és que això m'explica... Però ara la gent vol molt novel·les aspiracionals, i és molt per Netflix, saps? O sigui, a mi em venen senyores o senyors i em diuen, oi... s'acaba bé, no? Pues no s'acaba bé. O no s'acaba com tu vols, però tenen el cap Gambito de Dama, saps?
No, tu ara que
és
dius...
la noia que se'n surt. Digues.
No, ara tu que deies això de literatura aspiracional, no sé si també estàs d'acord amb jo, en que hi ha molta literatura del jo, que la veiem cada dia via xarxes socials, i que vivim obsessionats amb explicar la nostra quotidianitat falsa, i a lo millor és allò que cercam quan estàs llegint una novel·la. Coses que corroborin la nostra no felicitat.
Però de vegades sí, de vegades no, perquè si no és això, no hauríem pogut mai llegir Moby Dick, i mira que mola, Moby Dick, no? I Moby Dick, o Hamlet, què parla de nosaltres? Són les passions humanes, no hem de voler identificar-nos, no, jo crec. Però bueno, al lector ocasional li passa molt això,
Molt punt. En Pa no està a favor de la identificació. Com a tip, per si qualsevol dia faig una biografia, ja vaig prenent notes aquí, a peu de pàgina.
No, perquè et dic una cosa. Jo quan estic per Sant Jordi firmant, i trobo els meus col·legues i els diuen, ai, com m'he identificat amb el protagonista, jo penso, a mi no em passarà mai això, perquè clar, serien uns desgraciats. Diuen, hola, sóc un desgraciat, m'he identificat molt. No, doncs clar.
Jo ara ho deia en el començament, amb aquesta novel·la has guanyat el Ramon Llull, que ve a sumar-se en el Josep Pla, que t'ha donat per Feliç Edicient, i en el Salvador Eda, de contes, per tot això ho faig, perquè tinc molta por. Quina importància dones tu en el reconeixement, i sobretot, i allò més important, en quin punt de la història de la literatura catalana te situa Ramon Llull?
Mira, ara totes les crítiques que han sigut... unes xarrupades que estic flipant, penso, igual estic malalta i no m'ho diuen, no? Doncs moltes crítiques deien... per exemple, la del Bernat Puigdovella deia, ostres, és que és tan pilota que em sap greu dir-ho, no? Deia... el que ens hem de preguntar és si el Ramon Llull es mereix aquesta novel·la, com dient, que bé. I tots han anat en aquest sentit, no? Perquè com és natural, si tu fas una novel·la premiada, t'han d'esperar, com és natural, amb les urpes molt afilades. Això és el, ha de ser així, no? I si tu no vols, doncs no t'hi presentis. Llavors, sobretot el que et dona el Ramon Llull és la traducció a altres llengües, que això és una meravella, saps? O sigui, de tacada tens... Jo, per exemple, tindré la traducció al portuguès, que em fa molta il·lusió. Per exemple, que a mi no m'han traduït mai el portuguès i em fa il·lusió, em fa il·lusió. Tens més lectors i ja està. Si t'acompanyen les crítiques, doncs tot va superbé. Ja està.
Ara que xerres de públic lector, jo és que, clar, com que des de fa anys faig temes de cultura, a mi cada dia m'arriben en el meu mail una mitjana de 5-6 correus en novetats editorials. I això que no me'ls envien de totes les editorials del món. Ni d'arreu de tota Espanya. Per tant, el meu només és una porció de tot allò que se publica. Hi ha tant de públic lector. Tu com a autora, quan t'has de publicar un llibre, passes pena. Sempre has estat una tia d'èxit i la gent ha comprat els teus llibres perquè t'ha seguit i perquè has agradat. Però hi ha aquest pànic de dir, i si coincidesc, com a vegades en el cinema, justament estrenen Star Wars, sí, i tu fas una pel·lícula petitona, clar, i t'enfonsa. Aquest neguita és com a autora.
Perquè, mira, clar, tu hauries d'escriure figura que sense pensar en quanta gent et llegeix, però tu vols, que tu vols ser entès. Tu vols ser... No diria estimat, però sí que ser entès, no? Llavors, és evident que els llibres són cars. Un llibre val 20 euros, 21, i que et dura 5 hores, com a molt. Imaginem un joc de Play. Un joc de Play en val 60 o 70, però és que et dona 70 hores de plaer, i Netflix ja no parlem. O sigui, si estem parlant de ficció o d'entreteniment, els llibres són cars, no? I que et duren. Llavors, és veritat que n'hi ha molts, i que el lector no en té per tots, però el lector ocasional no en té per tots. El lector habitual, totes les novetats que compten, se les compra. Novetats i reedicions i clàssics, o sigui, jo tot el que hi ha que haig d'haver llegit m'ho he comprat, i ja està. I llavors hi ha coses que dic, no me les compraré perquè em fa pal, perquè ja sé que seran, però jo el que compta sí que m'ho vull llegir, saps? I així fan els lectors, saps? Però és veritat que la gent de teatre, per exemple, t'explica, ostres, un espectador de teatre no podrà anar a tot, perquè és molt car. Llavors ha de triar, i el mes que li ve la llum, el trimestre que li ve la llum, aquest espectador no podrà anar al teatre segurament, no? Si no és riquíssim, però el tipus de lector, a lo millor que jo tinc, que jo sé que tinc, no és un lector caríssim, riquíssim, és un lector treballador.
No, ja a part del que dius això de la llum, clar, s'ho preu disparat que té aquests dies, sí. encara molt més, també s'ha factura, i ja tremoles just abans d'obrir et sobre. Han sortit dos elements ara durant aquesta conversa, un ha estat el teatre, i l'altre, que ja l'ha repetit dos pits, ha estat Netflix. T'estim si ha begut, s'ha duit en el teatre, sí. S'han adaptat algun dels teus contes, que també han tingut allà en el Teatre Poliorama, sobretot allà a Barcelona, han tingut un èxit de públic que està molt bé, i jo ara te demano, tu veus aquesta benvolguda com una sèrie de Netflix, o tu t'estimaries més que en Jaume Ripoll compràs els drets i la fessin per Filmin?
És que no m'imagino, però jo mai m'imagino gens les meves històries en el cine o en el teatre, mai, i mai, no m'imagino gens, no ho puc imaginar, i a més aquesta història és molt, hi ha molt poca aventura, hi ha molta reflexió, seria molt rotllo, m'imagino que seria molt rotllo per una sèrie, molt rotllo, però no sé, perquè jo no m'imagino, clar, m'imagino molt rotllo, una veu interior amb la protagonista, no sé.
Un poc, no sé. Tindria un punt Berman català, que ja va bé. És a dir, seria una nova manera d'explorar també altres horitzons en el món de les sèries.
Mira, parlant de Berman, hi ha un llibre molt, molt, molt interessant ara per Sant Jordi, que és el que ha fet la filla de l'esposa número 5 de Berman, que és la filla de la Liv Ullmann, que es diu Lynn Ullmann, i que es diu, el llibre es diu Inquiets. I és molt interessant. És molt interessant la història d'aquesta nena que havia el seu pare un cop al mes, a l'estiu, i la filla d'aquesta dona tan guapa, que era la Lee Pullman, que ho explica tota l'estona al llibre. Un llibre que m'ha agradat molt, aquest, Inquiets.
Però queda apuntat, ara ja sé que li demanaré el meu ropit per Sant Jordi.
Ah, clar, sí, demana-li, que t'agradarà molt.
És que per mi, fer la carta als Reis i la carta per Sant Jordi és allò que més m'agrada, perquè així ningú s'equivoca i t'arriba allò que és necessari. I abans d'acabar, perquè me queda poquet temps, però he llegit una cosa que no sé si és certa, que has dit que en un futur no gaire llunyà t'agradaria escriure un musical.
M'agradaria molt,
jo
això.
Jo me demano, aquest musical, en pa, aquí és on mos juguem l'adoració eterna, o que hi hagi una mínima fricció entre tots dos. Aquest musical seria més Mamma Mia o seria més Maricel?
A veure, Mamma Mia a mi em va semblar de rip de broma. Una broma, perquè a mi m'encanta Ava, però aquesta idea de, per exemple, que estaven les protagonistes... Escolta, vindrà el teu pare? No, no vull parlar. I després de no vull parlar, I don't wanna talk. Hòstia, em feia massa gràcia. A mi, per exemple, de Goll de Gom, el que em sé de memòria, que em va fer molta gràcia, és el de la ciutat, com és el del Vázquez Montalbán. El de que puc acompanyar-la a casa seva. Que, com era el de... Com es deia aquest... El del Paral·lel, no me'n recordo com es deia, aquest que era el del Paral·lel. Però a mi un musical m'enrotllaria o bé Rocky Horror Picture Show, saps? Tipo música, o aquest del Tom Waits i el Ford Coppola, que es van arruïnar fent-lo, que era Corazonada, es va dir en castellà.
Molt punt. Seria interessant, però això t'ho veus com una cosa propera, és a dir, que està a tocar demà?
Fan falta molts diners per fer això. Fan falta molts diners, però és a dir, jo crec que aixecar un musical és 1 milió d'euros. Crec. Pel que he vist, diria que és molt bèstia. O sigui, cal que algú s'enrotlli. Ni idea.
Oients del món, que això ara, gràcies a internet, arriba per tot arreu, enrotlleu-vos en Pa Moliner, perquè volem...
Fem un Verkami, un high-level Verkami, no?
Un high Verkami hauria de ser la solució per posar en marxa aquest musical. I doncs, Pa Moliner, Premi Ramon Llull d'enguany per aquesta benvolguda. Un plaer, com sempre, escoltar-te, llegir-te i seguir-te allà on vagis.
Doncs convida'm aviat, va, hosti.
Apuntat queda. Coses pendents. En Pau Molina, una abraçada molt forta. Fins aviat. Adéu.
Igualment, adéu, amor.
Ciao. I ara ha arribat el moment de fer una aturadeta musical. Però abans, com cada setmana, vos he de recordar, com ja sabeu, que teniu el vostre abast, el Facebook, també és Twitter, en s'adreça @ubercotsivetres i amb el hashtag ubercotsicireres i vetres. I si sou gent del directe, doncs ja ho sabeu, 971-13-9900. Avui aquesta Macedònia des dimarts la faran possible Naina Núñez a la producció, Níquer Hernández, que ha estat el control tècnic, en Joan Trias, que ens ha fet l'assessoria musical, i jo mateix, Xisco Nadal, a la direcció i la presentació. I ara mateix sona un altre clàssic, aquest Gavilano Paloma, de Pablo Abraira, una altra cançó que podria quedar beníssim a la banda sonora de Benvolguda, en el supòsit que s'arribi a fer aquesta sèrie, encara que l'autora, en Pa Moliner, ho veu una cosa una mica llunyana. Així que quatre anuncis i tot d'una tornam aquí a Ivetra Ràdio, amb més obercots i més cireres.
Me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor.
Albercocs i Cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El miércoles.
compras es de abril en Eroski, manzana roja bolsa kilo y medio a 1,89 euros unidad. Pechuga de pollo granelo bandeja a 4,99 euros kilo. Merluza entera o media a 8,95 euros kilo. Pechuga de pavo Eroski básica al corte a 7,95 euros kilo. Supermercados Eroski, contigo.
I de Tras Radio. Alcúdia 89.2.
Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio.
Dolça besada, de gust que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia sent dilluns sols un dibuix. Jo que sabia de l'ans que se trobaven, de cabells que s'embullaven, de mans i de perfums. Dolça besada, de gust que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia que en sa nit m'atestaries, eren gustos que nedaven entre botes i racons. Jo no sabia que després me mataria sa teva mirada que plora i diu que no. I arriba un dia que sa vida és un teatre que se diu felicitat. Primavera i trinarancos amb qui més has estimat. De reial sa meva vida i sense tu ja no me val.
I amb aquest ambient de Rebel l'estiuenca acabem ja la segona part del programa i ara deman que parin atenció, sobretot els oients fadrins d'IB3 Ràdio, perquè ara vull xerrar-vos d'una aplicació per trobar parella, Made in Balears. Se diu Two Kisses, és a dir, dues besades, i és una app en geolocalització que, segons diu la publicitat, trenquen el gel de la primera conversa per nosaltres. Escoltau.
¿Quieres conocer gente de tu universidad? Descarga la app Two Kisses. Rompemos el hielo por ti. Shh. Nunca sabes dónde puedes conocer a alguien especial. Ellos se conocieron en un supermercado. ¿Y tú? ¿Te atreves? Two Kisses. Rompemos el hielo por ti.
El supermercat i la cua de la fotocopiadora són llocs tan bons com qualsevol altre per conèixer parella. I Jaime Ripoll ho sap, i per això, durant la pandèmia, va idear aquest Two Kisses, una app per conèixer gent que tinguis, però, ben a prop. L'app que, segons diuen, el seu perfil de Twitter, Gustavo Adolfo Becker, hagués fet servir si li hagués tocat viure aquest segle XXI. I ja anem a saludar a certífets d'aquesta app. Jaime Ripoll, benvingut a Obercots i Cireres.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantat de saludar-te, Jaime, per parlar d'aquesta app, d'aquesta Two Kisses, que jo ara ho comentava, tu durant la pandèmia vares estar en Berto, vares decidir com a reciclar-te, vares fer un curs de planes web i ja tens una app armada perquè tot Balears pugui lligar en el supermercat.
Sí, exacto. A ver, esta idea se me ocurrió hace un par de años, pero la llegué a poner en práctica en la pandemia. Estaba haciendo un curso de desarrollo de página web, un FP de superior, a distancia, en Pau Casas Noves, y gracias a mi profesor que me apoyó, pues pusimos en marcha el proyecto y la verdad que está ahora funcionando muy bien. Estamos muy contentos.
I, Jaime, perquè la gent ho tingui clar, com funciona aquesta Two Kisses? És a dir, com ajuda aquesta app teva a trencar gel d'aquesta primera connexió?
Sí, mira, s'ha perdido con la pandemia y, bueno, ya después, cuando tú quieres hablar con una chica o un chico, pues queda un poco directo si le entras, ¿no? Lo que hacemos en Two Kisses es que rompemos el hielo. ¿Y cómo lo rompemos? Pues si los dos tienen la aplicación, ¿vale? Les llegará una notificación siempre a distancias muy cortas, a 10 metros, 5 metros. Esto es ideal, por ejemplo, cuando estás en el bar con los amigos tomándote unas cervezas y te fijas en la chica o en el chico que está al lado. Y si los dos tenéis la aplicación, os llegará una notificación. Tú puedes contestarle en ese momento o más tarde. Entonces, si os gustáis, os dais un sí, ¿vale? Os ponemos en contacto. ¿Y cómo os ponemos en contacto? Pues hay tres métodos de contacto. Uno es el WhatsApp, otro es el correo electrónico y otro es el Instagram.
És a dir, tres maneres, WhatsApp, correu o Instagram. Clar, en funció del grau de complicitat que li vulguis donar. Clar, si li dones el correu, és com a més fred, el WhatsApp ja és com a més directe i Instagram ja li dones tota la informació que vulgui tenir de tu. Perquè, clar, un Instagram ara ja és gairebé com un diari personal on aboquem, a través de les fotografies, tot allò que fem en el dia a dia.
Sí, correcto. A ver, la gran diferencia con otras aplicaciones de este tipo es que, al fin y al cabo, tú ves a esa persona, ¿vale? Y no es tan fría como las otras, que te van saliendo gente, tú das sí y no, y la mayoría son robots, ¿vale? Entonces, si tú ves una persona, ya sabes cómo es un poco, te fijas en sus gestos, si es gracioso, graciosa. Entonces, pues ahí tenemos mucho ganado, porque en otras apps me ha pasado bueno, me han contado amigas que han quedado
con... Jaime Ripoll, por favor, atura't aquí. M'ha fascinat això de me han contado amigas. Això ja vol dir que sempre li ha passat a altra gent. Tot allò que bueno, explicaràs ara, clar.
A mi també m'ha passat. Però bueno, tengo amigas que han quedado con chicos y eran muy bajitos. Claro, te fías de un perfil que te dicen a través de palabras en el chat y claro, si tú hasta que no lo ves no sabes si es la persona que tú te creías que estaba detrás de la pantalla o no.
Clar, tu amb aquesta app, allò que permets és que el primer contacte visual ja l'has fet perquè el tens com a molt a prop.
Exacto.
Jo ara feia esa broma de tu, o, per exemple, en el vostre anunci d'ahir veiem una parella comprant-te en el supermercat, no?
Sí.
Per tant, tu pots estar a sa cua de congelats i mentre estàs comanant un quilo de gamba i 2 quilos de jonquillo per fer roles a casa teva, pots estar vigilant i si allà de vora hi ha qualcú que t'agrada, clar, aquesta primera impressió, aquesta cosa de les feromones ja està activada, no és com un chat tradicional o una app d'aquestes de lligar, que clar, les fotos poden enganar i després, a l'hora de la veritat, la química no funciona. En el vostre cas, tu ja dones que està com a més assegurat.
Claro, exacto. O sea, es decir, tú cuando ya has recibido una notificación y es esa persona que tú quieres conocer y si tú das un sí y esa persona da un sí, ya hay mucho ganado. O sea, el miedo al rechazo desaparece porque tú has visto a esa persona y te ha transmitido algo, sea gracioso, sea guapo o le has visto, ¿vale?
Clar, és que ara estic pensant en totes les vegades, en totes les històries d'amor que no he viscut, per aquesta timidesa que m'ha acompanyat tota la vida. Si jo hagués tingut aquest tu quises a mà, clar, jo, a l'abast, jo m'hagués trobat amb un munt de lots curros que mai et he saludat, et mirava d'en fora, i clar, gràcies a aquesta app hagués tingut la sort de poder trencar gel ja a la primera. Tu això te vares inventar o vares crear aquesta app perquè també ets un tio tímid i també has perdut moltes històries d'amor o moltes possibles relacions perquè eres tímid a l'hora de fer la primera passa?
A ver, yo me considero una persona un poco tímida, ¿vale? Eso sí, una vez, como todo el mundo, se toma 2 cervezas, la timidez fuera, ¿vale? Pero muchas veces me considero y la gente, a veces tenemos el tímido subido, ¿vale? Y o, por ejemplo, estás trabajando o no es el momento y... Ay, y si le hubiese pedido el teléfono o si hubiese hablado un poquito más con ella. Entonces, sí, han ido un poco también por los tiros por ahí. ¿Sabes? Al fin y al cabo, yo he sido un consumidor de estas aplicaciones. Yo las defiendo mucho, las aplicaciones para conocer gente, está muy mal visto. Pero yo las defiendo porque al fin y al cabo es una manera de conocer gente. Y lo mismo que puedes... pasar en una aplicación de esta puede pasar en una discoteca. No sé si me explico.
Sí, sí, totalment. Com un llibre obert, Jaime. Clar, tu dius, jo defens aquest tipus d'aplicacions. Jo t'he de dir que no en som consumidor bàsicament perquè jo fa 10 anys que tinc parella. I jo ara ho xerava amb unes companyes de la redacció, que si jo ara me separàs, no sé com me tornaria a introduir dins el mercat, perquè seria complicadíssim. Perquè la darrera vegada que jo vaig intentar lligar des de la distància, és que jo me connectava a una cosa que era xat de terra i després passàvem en el Messenger. Imagina't la de filtres que hi havia a la meva època, abans d'aconseguir res, i tu amb una app te pots trobar qualcú en el súper o la cua de la fotocopiadora i ja establir un contacte. No sé si això també fomenta, no sé si estaràs amb jo, Jaime, una mica també, no sé si és la infidelitat, però sí la facilitat per trobar altres opcions a la vida.
Sí, a ver, es que nunca sabemos si le podemos gustar a una persona. A ver, es decir, vi un estudio, también por internet, no sé si es muy real, que nos ven un 30% más guapo de lo que somos, ¿vale? Y si encima eres tímido, te estás perdiendo ahí una posibilidad de tener algo con una persona por tu timidez. Entonces, al romper el hielo, la aplicación te asegura que esa persona te quiere, al menos te quiere conocer, te ha visto y le pareces, le llama la atención. Entonces, si hay un sí mutuo, ya está todo un poco ganado, en el sentido de vamos a conocernos, parece ser que nos gustamos, a ver qué pasa, que luego pues ya depende de cada uno. Pues a lo mejor la persona no es lo que pensaba en plan en carácter, es, no sé. Pero esto es lo que hacemos, un puente, y yo creo que con este puente podemos conseguir muchas historias.
I Jaime, tu ets usuari de la teva pròpia aplicació, o tu com a CEO seria com a jugar amb avantatge?
Jo no, jo soy usuario. De hecho, la campanya esta de supermercados la pensé un poco porque yo trabajo en un supermercado. Y bueno, de momento he tenido un encuentro en el supermercado. Sí que es verdad que no le di a conocer, però sí m'ha salido ja l'aplicació algun encuentro.
Ara, és que ara quan t'has dit tuve un encuentro en el supermercado, no. Només t'anava a dir, espera, Jaime, passeu bé, que esteu cap, no estigui escoltant el programa ara mateix i que se pensi que sa coa de sa verdura hi va marro dins el seu súper. Clar, és a dir, només te varen donar match, no? Li varen donar aquest que li agradaves en aquesta persona, però tu no vares respondre.
No, en el sentit... A ver... Cuando hubo un encuentro en el supermercado, es decir, los dispositivos se encuentran, como que estamos muy cerca, ¿vale? Y entonces yo al terminar mi jornada laboral me llega una advertencia, como que me he cruzado con esta persona a 7 metros. Yo a lo mejor le he pasado por caja, ¿vale? Porque yo estoy de cajero también. Entonces, pues cuando yo miro el móvil, digo, y veo que tú quise, me ha salido una notificación, me dice, ¿es esta persona que te has cruzado o te gustaría conocer a esta persona? Si le doy que sí y ella la da que sí, pues nos ponen en contacto.
És que jo aquí veig l'argument d'una pel·lícula romàntica dirigida per Nora Ephron, clarament, és a dir, és aquest argument. I a mi hi ha una cosa que m'ha fascinat, que vaig llegir l'entrevista que t'ha fet l'altre dia en el diari Última Hora, i és que el teu professor... Sí. És a dir, és que te va fer un dels professors d'aquest curs, d'aquest grau superior de disseny de pàgines web, se va decidir a invertir en aquesta app. Poca broma, perquè ja no és que fossis bon alumne, sinó que aquest home ha decidit invertir part dels seus estalvis en un projecte en comú.
Sí, sobretot, a part d'ajudar econòmicament, me apoyó en plan... Vamos a sacarlo para adelante. Yo es que puse dos empresas. Una era esta y otra era de desarrollo web enfocado diferente. Y claro, a mí me gustaba Tukises, lo que era más costoso económicamente. Y me dijo, Jaime, yo pienso que esta puede tener más éxito. Entonces le di dos o tres vueltas, busqué presupuestos, se me iba de mis posibilidades... Hasta que contacté con una empresa mallorquina que me dio confianza, me pusieron facilidades y nada, y lo tenemos en marcha. Y el profesor es de Pau Casas Noves y la verdad que muy contento con él, y el asesoramiento y súper bien, la verdad.
Això és Obercots i Cireres, estem en conversa amb Jaime Ripoll, ell és el CEO de Tukises, el creador d'aquesta app balear 100%, que ens ajudarà a trobar parella sempre i quan la tinguem una distància propera. A mi això, Jaime, me recorda que jo fa mil anys, quan vaig començar a la ràdio, tenia una secció que se deia el Cool Hunter, el caçador de tendències, un programa que presentava en Sergi Marcos que se deia el Cafè en Gel. I jo, un pic a la meva secció, ja me'n record que a través de Bluetooth, hi havia gent que se deixava missatges en els telèfons mòbils antics, en aquella espècie com de rajoles gegants de Nokia que duem, i deixaven missatges que et deien una mica vull conèixer-te, o busco rollo, una cosa així, més o manco, i que clar, si estaves a prop, també se podia conèixer, el teu ja és com un bot 3.0, perquè ja podem aplicar fotos, ja hi podem aplicar telèfons, i ja hi podem aplicar una comunicació com a més immediata, perquè allò, no sé si ha estat la pandèmia o no, però la gent té moltes ganes de conèixer-se. Jo no sé si tu ho notes, però hi ha efervescència.
Sí, sí. Mira, y antes de la pandemia, yo creo que estaba muy mal visto, en plan, tanto chicos como chicas, bueno, sí, tanto chico como chica, cuando estás en una discoteca o en un bar, si tú vas a entrarle a la persona y queda un poco frío, en plan, ¿este quién es, sabes? A no ser que vayas con un poco de, un toque de humor, ¿no? Pero si no, está, queda muy mal. Y esto pues se ha perdido, esto a lo mejor en la época de nuestros padres estaba bien visto, pero ahora hoy en día pienso que no. Y por ahí viene un poco tu quises a la hora de romper el hielo.
I, per cert, quant d'usuaris hi ha? Perquè si ha de ser una cosa tan propera, allò que convé és que aquesta app s'expandeixi gairebé com un gas i quan més gent hi hagi, més possibilitats hi ha de trobar-te la gent en la que et creues enmig d'un passadís en aquesta aplicació.
Mira, en Palma tenemos 1.500 y algo de usuarios activos, ¿vale? Activos quieren decir que están ahora mismo usando la aplicación, esto con Android. Y con iOS creo que había unos 400 y algo por ahí. Todo, la verdad, que gracias a la publicación de última hora ha habido unas descargas brutales. I, bueno, van más.
Jo ara faig els comptes, 1.500 més 400 només a ciutat, estan xerrant ja de 2.000 persones amb aquesta app en marxa. Vol dir que el material o el manco possibilitats de creuar-te amb qualcú reals sí, sí, sí. Hi són.
Yo estuve hablando con ayer justamente con la empresa que me lo desarrolla y ya empiezan a haber bastantes encuentros. Ahora, no sé si luego surge el amor o... Vaya, seguro que las primeras cervezas surgen.
Ara m'has contestat la pregunta que te volia fer. Quin percentatge d'èxit hi ha? Ho dic perquè jo vaig ser una productora, Naina, que està atenent en aquesta entrevista, però amb una atenció que no li havia vista en setmanes que fa que col·laboran plegats. Ell està aquí pendent, l'he vist en sa llibreta prenent de notes, que m'ha fascinat l'atenció que dedica en aquesta entrevista. Quin percentatge d'èxit hi pot haver? Jaime, ho dic perquè... funciona realment tot això? O com tu dius, més enllà de la primera cervesa vols tot ser una eina i tu ja has de treballar i posar interès si vols que la cosa tiri endavant?
A ver, yo pienso que aquí se hace un paso muy, o sea, muy grande a la hora de para que esto funcione. Es decir, ya sabes que si esa persona que te ha visto te ha hecho un sí y tú le has dicho un sí, ya tienes, pienso yo, el 70% de que eso vaya a algo más. ¿Vale? Porque ya esa inseguridad que tú tienes de si le gusta o no, tú eso ya por ahí lo sabes. Entonces ya, claro, depende de cada uno, conociéndose y tal, pero mayor éxito que en otras apps, pienso que sí.
En el vostre perfil de Twitter, que m'ha fet gràcia, heu dit que aquesta seria la app que Gustavo Adolfo Bécquer faria servir en el seu moment. És a dir, hem de deixar de banda les golondrines dels seus poemes i mos han de passar a Tu quises.
Correcto. A ver, yo, aparte, las apps de este tipo están muy mal vistas y yo creo que esta, de que la puse en marcha, yo encuentro que es un romance, dentro de las apps es romántica porque al fin y al cabo tú puedes cruzar miradas con alguien y lo que hacemos es que no quede ahí la cosa, ¿vale? Entonces, si tú le das un sí y esa persona te da un sí, ya os ponemos en contacto. Entonces, muchas historias que se quedarían por el camino... hacemos que no se quede.
Com en aquella cançó de crec que és d'en Víctor Manuel, no? De A donde van los besos que no damos, doncs també on van aquests esguards, aquestes mirades perdudes que no li han donat fructificació. I gràcies a una app com aquesta, com a Tu quises, creada i ideada en temps de pandèmia per un mallorquí, avui vos han donat consells si sou fredins i voleu trobar parella. Idò, no sé si vols donar qualque consell més, Jaime? Jo ja estan quedant res, mos queda un minutet, darrer missatge que vulguis enviar als teus seguidors d'aquesta app.
No, bueno, nada, más que nada que disfruten de la aplicación, si tienen algún tipo de problema, tienen soporte a través de la web, hay un chat que pueden escribirnos y van a venir cambios importantes que pensamos que va a revolucionar a la hora de conocer la gente, sobre todo en las discotecas. Estamos desarrollando algo muy, muy potente, pero bueno, esto ya lo informaré el mes que viene, que estará en marcha, y que nada, que estén atentos y que nada, que disfrute de Tu quises, que es una herramienta muy buena para romper el hielo.
I doncs res, que tanquem molt de gel, que ja hem estat molta estona tancats a casa nostra i ara ve un moment, ve un estiu en què l'efervescència també n'ha de ser la protagonista. Jaime Ripoll, CEO d'aquest Tu quises, moltes gràcies per haver passat per Obercots i Cireres avui vespre.
Nada, a vosotros por el apoyo. Muchas gracias.
Fins aviat, adeu. I ara ja, després d'haver intentat ensenyar-vos com trobar parella a través d'una aplicació, només mos queda tancar la paradeta i fins aquí el programa d'avui. Partirem, ara ja està sonant, en sa sopeta de brou de Natiu, que ja que una de les opcions era trobar parella a un supermercat, així això, aquesta cançó és com una llista de sa compra. Per tant, podeu que fa idees i a partir d'aquí, qui sap si podrà néixer un amor vertader. Gràcies a Naina Núñez, també a Miqui Fiol, per sa feina feta i sobretot a vosaltres per compartir una setmana més aquest programa amb nosaltres. Vos esperam a tots d'aquí 7 dies i com vos deman sempre, per favor, sieu feliços. Adeu.
Cristina, aquí no té cap que tingui cames. Bon profit. Ara duretes sons i obriràs vi. Sopeta de brou, camilla amb braser. Sopeta de brou, flors que pengen de macramé. Sopeta de brou, camilla amb braser. Sopeta de brou, flors que pengen de macramé. Plàtan amb bessons, pinya tropical, pijama, flan, pudin, iogurt natural. Tinc dues de bunyols que ha fet sa mare d'Anna Maria, que els fa molt bons. Que els fa molt bons. Sopeta de brou, fricallos, peus de porc.